L'informatiu del migdia.
L'empresa Marble Stop ha comprat fa poc una nova màquina talladora que permetrà augmentar la seva producció. És dilluns 16 de juny. L'empresa fa grans obres en plaques superiors de cuina, banys i escales, entre altres obres. De seguida us informem abans d'altres titulars. Miquel Bach presenta el llibre d'Atacama, Atacla a Macan, a la sala d'actes del Mirador. Això avui. I també repassarem les actuacions que els castellers de Castellà i el Vall de Bastons han fet els darrers dies, tant a la vila com a poblacions veïnes. I en esports, 26 equips participen a la 27a edició 8è memorial del torneig Joan Cortella de futbol. Albert Sant Andrés.
Més de 400 nens van saltar a la gespa castellarenca per la disputa del 8è memorial dedicat a aquesta institució futbolística local.
I la previsió meteorològica, cel radiant a màximes que poden arribar als 30 graus. Comencem. Com us dèiem, l'empresa Marble Stop SL, ubicada al carrer de Montsià de Castellà del Vallès, especialitzada en obra nova i grans projectes, ha adquirit recentment una talladora CNC Denver Tècnica Evo 360 graus a la firma Insemac. La nova màquina, que es va exhibir fa dues setmanes a la fira Stone Gall, s'incorporarà a les seves instal·lacions per a reforçar la capacitat de producció del seu taller de gran format. Fundada fa 26 anys, Marble Stop SL ha mantingut des dels seus inicis un enfocament centrat en grans obres, desenvolupant principalment plaques superiors de cuina, banys i escales. A l'actualitat, l'empresa ja compta amb 4 CNC de tall i 3 d'acabats, però el creixement de sostingut de la demanda ha motivat aquesta nova inversió. L'Endeavor Tècnica Evo 360 graus destaca per la seva robustesa i facilitat d'ús, dos factors que són claus per a mantenir l'eficiència en un taller que gestiona projectes de gran envergadura. Encara que no s'espera una millora dràstica en el temps, sí que es preveu un augment de la producció en moments d'alta càrrega de treball. De cara al futur, l'empresa ja té plans per a continuar ampliant el seu parc de maquinària per millorar-ne la producció.
La meva feina.
L'informatiu del migdia.
I ara anem amb cultura per parlar-vos d'un acte que té lloc aquesta tarda a les 7. Es tracta de la presentació del llibre d'Atacama, Atacla Macan, de Miquel Bach, un acte organitzat per la biblioteca que tindrà lloc a la sala d'actes del Mirador i que comptarà amb la presència de l'autor i també de l'escriptor Antoni Dalmases i del professor Anton Carbonell. En té més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Aquesta obra és un llibre de memòries personals de Bach, filòleg, un llibre de memòria emocional, on parla del Xile, que recorda de petit, el que li explicava la família, que havia emigrat a aquest país sud-americà. L'escoltem.
La meva família, de part de la meva mare, un germà de l'àvia, diguem-ne, de jove, a final del segle XIX, se'n va anar a fer les Amèriques. I va estar voltant per allà, i van anar a espetagar, al final van anar a espetagar Iquique, i allà van estar uns anys del tèxtil d'aquí a Sabadell, que feien de sastre i tot això. Bueno, la meva mare i les meves ties i els oncles van néixer tots allà, i quan van tornar cap allà als anys 20 del segle XX, amb dinars familiars i així, les ties ens explicaven històries i epopeies dels indis d'allà, de les mòmies, dels terratrèmols, jo què sé, era una epopeia tot plegat. Els feia molta gràcia i un dia vaig dir, home, això ho has d'escriure, si no es perdrà tot, no? Totes ja són mortes.
Bach va viure fins als 7 anys a Castellà del Vallès. En aquest sentit, el llibre fa una evocació de la casa castellarenca. Recull moments que van marcar l'autor en el seu moment i que ara recorda a l'obra una petita joia. En parla Bach.
No és que pretengui fer cap crònica de Castellà, sinó que és la memòria emocional del que vaig viure a Castellà, dels impactes que em feien el que vaig viure entre 2, 3, 4 fins als 7 anys. Que hi ha coses impressionants, com la història dels maquis, la història del metge, que a mi encara em fa posar la pell de gallina, i moltes històries d'aquestes, no? I és la segona part, és la que ja em va proposar l'Anton Carbonell de llegir aquesta part de més dels anys que vaig estar a Castellà, no?
Atacama és un desert del nord de Xile que es considera el més àrid de la Terra. Taklamakan és el desert sorrenc més gran del món, a l'Àsia Central. Entre aquests dos espais de buidor es mouen els personatges, els relats, els records, els ensenyaments que descriuen detalls, vides, experiències i moments d'un trajecte ple d'incerteses entre el buit i el no-res. En tot cas, però, com és el llibre, segons Bach?
Hi ha parts del llibre que són fragments molt curts, són com petits flaixos i són com impactes. Saps? És una narració molt curta, una cosa de 3-4 línies, però que em van causar molt impacte. I moltes són de viatges que havia fet, i així, des de l'Índia, a la Xina, no ho sé, escolta, per aquí. I hi ha coses molt impactants, i ja veuràs que són això, textos molt curts que impacten bastant.
Bach és de Sabadell i ha estat durant molts anys president de la Fundació La Mirada, un organisme que promou la investigació, l'estudi i la difusió de la literatura i les arts plàstiques en el període comprès entre finals del XIX i la segona meitat del segle XX a Sabadell. Ha editat obra de la Colla de Sabadell i ha estudiat a fons les aportacions d'aquest grup sabadellenc. L'any 2018 va editar el seu llibre La Mirada, el millor estudi i antologia de la Colla de Sabadell. També ha fet l'edició de l'obra de Joan Oliver, de Francesc Trabal i d'Armand Obiols i de la correspondència de Mercè Rodoreda amb Armand Obiols. L'any 1978 va publicar el llibre de poesia Guillaguí.
L'informatiu del migdia.
I seguim amb més cultura, ara per recollir les actuacions que tant els castellers de Castellà com el Vall de Bastons han fet els darrers dies, tant a la vila com també actuant a poblacions veïnes. De nou, Marina Antonés.
Doncs sí, Jordi. D'una banda, diumenge 15 de juny els castellers de Castellà van actuar el 31è aniversari dels castellers de Sabadell, una de les seves colles padrines. Els castellencs van disposar de força camises per a aquesta actuació, uns 70 components, amb els membres de la canalla inclosos, i per això van poder plantejar castells que requereixen cert volum de gent. La colla va participar a la cercavila prèvia, que va començar a la plaça de l'Àngel i que els va portar fins a la plaça de Sant Roc, on va fer dos pilars de 4 simultanis, un 4 de 6 amb agulla, un 5 de 6, un intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla, un 3 de 6 amb agulla, un pilar de 5 i un pilar de 4. Tant el 5 de 6 com el pilar de 5 era el segon cop de la temporada que el descarregaven. Els capgirats van compartir plaça amb els anfitrions, els Sabelluts, i amb els castellers de Sant Cugat i els Gausacs. D'altra banda, dissabte 14 van fer un pilar a la missa del Germà Gran, que va tenir lloc a l'església de Sant Esteve de Castellà. A més, el diumenge 8 de juny també van actuar a la festa major de Montcada i Reixac. Abans de la Diada Castellera, la colla va participar a la cercavila, que va acabar a la plaça de l'església. Un cop allà van descarregar un pilar de 4, un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i dos pilars de 4 simultanis. Els castellarencs van actuar al costat dels castellers de Montcada i Reixac, els castellers de Mollet i els castellers de Cerdanyola. I pel que fa als bastoners, doncs el Vall de Bastons es prepara per a l'estiu, quan s'incrementen les festes. Tothom ho aprofita per organitzar la seva festa i la colla bastonera local intenta sempre col·laborar-hi, tot i que de vegades no sigui possible. A Santa Maria d'Oló, el passat divendres 6, van dur a terme un acte prou important per al món bastoner, amb la presentació del llibre 50 trobades nacionals del Vall de Bastons de Catalunya. Precisament, en un altre 6 de juny, però de l'any 1976, en aquest petit i bonic poble és on es va celebrar per primera vegada la primera trobada nacional. Els Bastons de Castellà són organitzadors de la quarta trobada. També van ser presents als 40 anys de l'inici de la coordinadora, de la qual el Vall de Bastons de Castellà va ser cofundadora i membre de la primera junta. La colla bastonera va comptar amb l'acompanyament d'Elisabet Espanya, regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament de Castellà, que va descobrir aspectes del món bastoner, tant de la història com de les ballades. També hi va assistir la consellera de Cultura de la Generalitat. Enguany no els va ser possible participar a la Festa Major del Casc Antic, així com tampoc el Correllengua, per insuficient nombre de balladors. Sí que van poder actuar a la festa de la gent gran de la residència de Sant Llorenç Savall dissabte passat. I ja dissabte 21, amb motiu del mil·lenari de Montserrat, els bastoners faran festa grossa amb la celebració de la primera trobada de Vall de Bastons de Catalunya a Montserrat, amb la participació de ni més ni menys 53 colles. És previst que la colla del Vall de Bastons pugi i baixi amb el cremallera i al llarg del matí faran cercavila i ballades per les diferents places.
L'informatiu del migdia.
I en esports, la 27a edició i el 8è memorial Joan Cortella van tenir lloc a l'estadi del mateix nom, on es van ajuntar més de 400 futbolistes. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. 26 equips van participar en la primera part del torneig Joan Cortiella de futbol, on cada any es ret homenatge a una de les figures més importants del futbol castellarenc. Com ja és tradició, en els últims anys el torneig memorial es divideix en dues parts, on primer juguen els equips més petits abans de l'aturada estiuenca i al setembre ho fan els més grans i els equips femenins. La calor de les dues jornades del cap de setmana no va frenar els més de 400 futbolistes que van trepitjar la gespa de l'estadi per disputar la 27a edició i el 8è memorial d'un dels clàssics estiuencs de futbol base vallesans. El torneig amistós va tornar a centrar l'atenció del cap de setmana de l'esport castellarenc, compartint importància amb els campionats de Catalunya d'atletisme del Club Atlètic Castellà i fent de la vila l'epicentre esportiu del Vallès. Sobre la gespa, els equips prebenjamins, alevins, infantils i de l'escoleta han fet gaudir els presents amb el millor futbol base entre els conjunts locals i clubs com el 25 de setembre, el Sant Andreu, la Pirinaica, Javac, Sant Esteve de Sesrovires o la Fulltec Academy. El plat fort va ser la cloenda, on els equips de l'Escoleta, de la Unió Esportiva Castellà i del Club Esportiu de Futbol Base Barberà Andalucía van fer gaudir els presents durant mitja hora. El president Miqui Vilanova va valorar aquest torneig.
Pues, dues jornades molt emotives sempre per la persona homenatjada, que sempre està entre nosaltres i sempre estarà entre nosaltres, acompanyats d'una forta i una intensa calor, però molt il·lusionant, i donant les gràcies a tots els equips que han vingut.
El torneig memorial des de fa 8 anys es va aturar a mig matí pel tradicional acte d'homenatge per part del club i l'Ajuntament, on l'alcaldessa Yolanda Rivera i el president Vilanova van fer entrega del tradicional ram de flors a la vídua de Cortiella, Fina Moré. Moré va tornar a agrair l'acte ressaltant les qualitats humanes del seu marit, una figura molt important que va realitzar una aportació desinteressada al club durant més de 50 anys, on va ocupar tots els càrrecs possibles, excepte el de president.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Darrers dies per presentar el cartell de la Festa Major 2025. Si teniu formació en disseny gràfic, comunicació visual, publicitat, belles arts, il·lustració, màrqueting o batxillerat artístic, o si heu exposat a castellà, encara sou a temps per participar-hi. El termini acaba aquest divendres 20 de juny. La inscripció es fa en dos passos i es pot fer en línia o en el Servei d'Atenció Ciutadana. Hi ha un premi únic de 1.000 euros. Trobareu tota la informació i el formulari a castellavallès.cat/concurs-cartell-FM25. Castellà celebra el Dia Mundial de la Música amb un concert col·lectiu que omplirà de ritme i emoció la plaça del Mirador. Se celebrarà el dissabte que ve, 21 de juny, a les 7 del vespre, i s'homenatjarà Xesco Boix amb motiu de l'exposició que es pot visitar a l'Espai Sales fins al 27 de juny. El concert inclourà actuacions de cors, orquestres i combos del municipi amb una gran diversitat d'estils i edats en una gran festa musical oberta a tothom. Hi participen Acció Musical, Cor Sant Esteve, Coral Pas a Pas, Coral Xiribec, Diversions i Llum Escena amb la col·laboració de l'Ajuntament. Es tancarà la jornada amb el cant conjunt de Ningú no comprèn ningú, de Xesco Boix, a tots els participants damunt l'escenari.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Sant Cugat del Vallès activa també la campanya de prevenció d'incendis amb una atenció especial sobre les tasques de prevenció i manteniment i un desplegament dels cossos de seguretat municipals. Sergio Morales, Cugat Mèdia.
Collserola ha viscut una primavera especialment plujosa, però aquest entorn natural pateix una sequera estructural que fa que no s'hagi de baixar la guàrdia en cap moment per evitar eventuals focs. Oficialment, la campanya de prevenció d'incendis ha començat aquest diumenge i durarà fins al 15 de setembre. Oficialment, això sí, sentim Àngel Pedrós, regidor de Medi Ambient de Sant Cugat.
No és un inici de campanya, la campanya es fa durant tot l'any. S'estan fent tasques de manteniment, neteja de franges, etc. El nostre producte estrella, per dir-ho així, és la neteja de franges. És un producte que ja, que l'any passat es va duplicar les feines en aquest sentit, es va incrementar també el pressupost i voldríem, en tot cas, ara incidir molt en les tasques de manteniment.
L'Ajuntament ha fet un desplegament de tasques de manteniment amb treball de neteja de franges a urbanitzacions, rieres i torrents i zones properes a l'enllumenat públic. Una feina que es va intensificar des de l'any passat, quan es va incrementar el pressupost un 50% i es van duplicar els treballs. En tot cas, la prevenció i la implicació de la ciutadania és clau. Trucar al 112 en cas de detectar un foc és imprescindible.
I no ens movem de Sant Cugat i també de Rubí, perquè desenes de persones van mobilitzar de forma festiva aquest diumenge per reivindicar l'ús públic de l'antic camp de golf Can Sant Joan, on l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès vol construir un ecodistricte amb 3.000 habitatges. La jornada sota el lema Ni golf ni habitatges va voler visibilitzar el valor natural d'un espai de 90 hectàrees situades entre Sant Cugat i Rubí, que són una joia enmig de la voràgine urbana del Vallès, segons destaquen les entitats ecologistes. El col·lectiu va organitzar una jornada de descoberta de la natura, la creació d'un mural amb valors mediambientals i un petit concert per instar l'Ajuntament a fer marxa enrere i reprendre el projecte en què fa 4 anys es preveia crear un gran parc a la zona. La plataforma Reconvertim el Camp de Golf Rubí Sant Cugat i l'ADENC, que és l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, van voler fer d'aquest diumenge una jornada de lluita mediambiental per aturar el desenvolupament d'aquest projecte Ecodistricte 2030, presentat a principis d'any per l'alcalde de Sant Cugat, amb el qual es preveu aixecar 3.000 pisos en un termini de 5 anys, amb una aposta destacada per l'habitatge protegit assequible. Les entitats ecologistes admeten que Sant Cugat té un dèficit d'habitatge, un dels arguments de la construcció d'aquest ecodistricte 2030, però insten l'Ajuntament a buscar altres indrets que no quedin tan isolats de la trama urbana com el camp de golf. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 16 de juny de 2025. Ens acomidem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció i locució, i Albert Sant Andrés, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més que acabeu de passar una molt bona tarda.